Tornem de la pausa publicitària, som els de l'hora del peix fregit i un dilluns més tornem a tenir secció de sèries que ens arriba de la mà del Narcís Mir, expert en sèries. Bon dia.
Hola, molt bon dilluns.
Fa cares quan dic això. Si més no, doncs, aficionat a les sèries, això
aficionat,
sí, no?
Sí, com molta gent avui en dia.
Què ens portes avui, Narcís?
Mira, doncs avui parlem d'una sèrie que no ha acabat de reeixir i com que aquí sempre fem recomanacions de sèries que ens agraden molt, doncs aquesta és una sèrie que havia aixecat moltes expectatives, que porta per títol Carnival Row, mm-hmm. i que, no, com el que deia, segurament han de polir moltes coses i tindrà una segona temporada i potser acaba sent una sèrie de referència, però és una sèrie que es queda a mig camí de moltes coses i em volia parlar, doncs, per reflexionar del moment també que viuen les sèries i sobretot del moment que viuen les plataformes amb el tema dels algoritmes i d'arribar a un gran públic i de barrejar infinitat de coses perquè agradin a un públic molt ampli i mm-hmm. que això a vegades, doncs, va en detriment de la història que es vol desenvolupar o fins i tot del guió. Carnival Row segurament seria una bona pel·lícula perquè té ingredients per ser-ho, però possiblement, doncs, per allargar-ho en una sèrie televisiva provoca que hi tinguin que fer afegir-hi molts elements i subtrames per anar farcint la història, uh-huh. i això és el que va en detriment més de la sèrie, no? Possiblement la seva trama principal és la que funciona més bé, però trobem que moltes vegades intenten omplir el buit dels minuts que necessiten per tenir una sèrie de 8 episodis, que és la primera temporada, de 50 minuts, i que, doncs, fins i tot de vegades se'ns fa pesada. I com que és difícil que aquí parlem de sèries que no acabin de funcionar o que se'ns facin pesades, doncs he pensat, mira, avui aprofitem per criticar-ne una, que és el cas d'aquesta sèrie, que a més era molt esperada per molta gent.
També està bé, doncs, ser una miqueta crítics i sobretot amb aquelles que creen moltes expectatives, com era el cas d'aquesta, Carnival Row. Explica'ns una miqueta una sinopsi de quina és la temàtica d'aquesta sèrie i ens has dit les claus per les quals poder no han acabat de funcionar.
Bàsicament és una sèrie fantàstica que segurament el que buscava és dos elements bàsics. Un, que ens hem trobat des de fa poc temps que HBO ha deixat el buit de Joc de Trons, mm-hmm. no? Ara hem vist també amb els premis que ha rebut i la seva última temporada, i que ja totes les plataformes intenten buscar allò, una sèrie de caràcter fantàstic que agafi aquest buit. I d'altra banda, que Amazon, hem parlat moltes vegades des de que vam començar la temporada l'any passat,
sí.
que vam obrir amb Jack Ryan, que està buscant allò, la sèrie emblema de la seva plataforma, no? I aquí hi ha volcat molts de diners i ha buscat una sèrie que tingui tots aquests elements, no? Que tingui l'element del fantàstic, que tingui, doncs, actors de renom que facin que la gent jove sobretot ho miri, perquè els seus dos protagonistes són Cara Delevingne i Orlando Bloom, no? I amb aquest cartell, doncs, ja és sinònim de que tindran molts seguidors, i jo crec que s'ha juntat aquestes dues coses, no? L'ansietat per recollir el tro de Joc de Trons i l'ansietat de tenir una sèrie de referència a la seva plataforma. I bàsicament han buscat possiblement massa barroquisme per arribar-hi, no? La sèrie, me preguntaves de què va. Doncs és una sèrie que té un protagonista principal que és un investigador. Ens trobem en una ciutat on hi conviuen criatures mitològiques amb éssers humans, i a partir d'una sèrie d'assassinats, doncs aquest investigador buscarà què és el que està succeint, no? Té un aire neovictorià molt interessant i visualment funciona molt bé, i la investigació d'aquests assassinats que estan així sense resoldre i buscant quines són les principals causes que han portat això que també provoquen un enfrontament entre humans i les criatures fantàstiques que viuen en aquesta ciutat, perquè els assassinats es produeixen a les dues bandes, és el més interessant, eh? Té aquest aire de això que deia de l'element victorià, de Jack el Destripador, elements així que funcionen molt bé. Clar, quan aquesta línia la va seguint és interessant i tens ganes de saber què pot passar i les noves pistes que van sorgint. Ara, després hi ha tota una sèrie de subtrames, la història d'amor entre el protagonista, que és un humà, aquest investigador, i una criatura mitològica, que és una fada, la història dels seus inicis quan era petit i els seus problemes interns, que també es van explicant. Són subtrames que possiblement no acaben d'encaixar i no acaben de funcionar. Quan més esperes, doncs, a aquests elements de barrejar la ciència-ficció amb el classicisme de la investigació i del thriller, mm-hmm. és quan més estàs enganxat a la sèrie, però després t'expliquen tota una sèrie de subtrames que acabes dient que, bé, no t'interessen, perquè l'altra trama és està tan ben portada i és tan sensacional que tens ganes de que t'expliquin més. Clar, per això deia, l'element dels assassinats i la investigació, si fos la trama d'una pel·lícula d'una hora i mitja o de dues, funcionaria com a eix vertebrador central i seria molt efectiu, segurament, però per allargar una sèrie que ara tindrà fins i tot una segona temporada, és allò, estirar el xiclet massa i buscar doncs elements per anar emplenant els buits, no? I això és el pitjor que té la sèrie, que hi hagin buits i que els hagin d'emplenar. Per tant, durant aquests elements, espais buits, és quan tu t'avorreixes i dius, bé, tinc ganes de que ja s'acabi aquest episodi i em comenci l'altre, bé, que m'ho expliquen.
El fet doncs que s'hagi renovat per una segona temporada pot estar explicat doncs per aquests esforços, no?, que hi ha dipositat a Amazon doncs, per fer-la la seva sèrie icònica i poder doncs per intentar donar-li una segona oportunitat i també lligat amb això que és a l'inici, no? De com que aquest tipus de plataformes no sabem ben bé realment, o no sé si ho saben però no ho diuen, quantes persones miren cada sèrie, no? Perquè al final tu pots tenir X subscriptors però no vol dir que tots mirin aquesta sèrie, sí, o sí. Una altra, no?
O pot ser gent que miri un capítol, s'avorreixi i canvi, ja no el segueixi. Clar, mm-hmm. Això és complicat. I l'altre element és això, que ells saben els gustos de la gent, no? I les aficions, i el que fan és això, no? Aquests algoritmes que diuen, bé, si barrejo doncs aquests dos actors amb una trama de ciència-ficció més elements de thriller més aquesta suma, doncs acaba provocant que tinguis un alt nombre de seguidors, no? I clar, el que pensa una màquina potser no és el que pensa la gent i el que demana la gent, no? I això està passant en moltes plataformes que una mica dictaminen els teus gustos i no tindria que ser que sigui així, no? I la barreja d'això de tants elements al final doncs el que provoca és que la gent poder s'encansi, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que el que li succeeix a la sèrie és una mica això, que intenta abocar-hi masses coses i després doncs és una barreja tan contrastada que fa que la balança en determinats moments estigui més col·locada en el sector negatiu que en el positiu.
Al final, doncs, no per aquest fent un símil futbolístic, no per posar més davanters marcaràs més gols, no? No per posar tots aquests elements, doncs vol dir que funcioni.
Podríem establir una conversa amb Valverde i parlar d'això, sí, però és exactament el mateix, no? Que fa que creï l'efecte contrari, no? Que una mica ratxassis doncs, el que t'estan explicant. I te deia, té 8 episodis la primera temporada i pràcticament fins al quart no comença a haver-hi prou xitxa, no? El que passa és que després el 8è sí que tens ganes de saber, com que els crims no estan resolts, mm-hmm. i els conflictes entre aquests dos mons tan dispars es van produint i també funciona una mica com alegoria del món que vivim avui, el tema de la immigració i tot plegat, doncs fa que te quedis una mica amb ganes de dir què passarà i tinc ganes de veure el proper, però clar, és feixuc carregar-se tots els 8 capítols per veure només una de les trames que cap on anirà a parar.
Doncs, si ens esteu escoltant i teniu ganes doncs, de provar-ho, de dir-me si aguanteu, si teniu la mateixa opinió que en Narcís, doncs ja sabeu, podeu trobar aquesta sèrie Carnival Row a Amazon Prime.
Tot i això, l'hem portat aquí perquè li volem donar una oportunitat, eh? Per tant, en parlarem properament, aviam com evoluciona.
I amb aquesta segona temporada, sí, aquests elements que tu deies, no? Aquestes subtrames que poderen el que feien doncs, que perdessin, que l'espectador perdés l'interès, doncs s'arregla una miqueta, les fan una miqueta més interessants i doncs no les fan servir com només per omplir aquests buits, no? per allargar la, perquè sigui de 50 minuts i no duri poder mitja hora, no? Cada capítol. Bé, si mireu aquests capítols, aquests 8 capítols, i teniu una opinió diferent o igual que la de Narcís, doncs ja ho sabeu, podeu sempre enviar-nos un comentari a través de la nostra pàgina web o també a través de la nostra pàgina de Facebook, a Ràdio Palafrugell, i res, ho comentarem aquí en una altra ocasió amb en Narcís, que ens visitarà dilluns que ve amb més sèries.
Això, la setmana que ve més sèries.